Ràdio Vilafranca.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
El català surt al carrer a través dels micros del Penedès en xarxa i gràcies a la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i a la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní aprenem, riem i ens ho passem bé també una estona en temps de concurs. Comencem saludant la Teresa, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
I comencem parlant d'exàmens. Ja sé que fa mandra i que no fa massa gràcia, però no. Si toca examinar-se a final de curs o quan sigui, hi ha d'haver una preparació i més val no anar a última hora, oi?
Exacte, això segur. I bé, exàmens, però clar, és amb la finalitat de poder tenir algun document que acrediti que sabem català. Per tant, això sempre està bé. Després, quan tens aquell diploma, que el pots guardar a casa i intentar no perdre'l al cap dels anys, doncs fa molta il·lusió, no?
Sí, i a més totes aquelles persones que volen treballar o que treballen a l'administració, a més dona punts.
Sí, això és molt important.
I tant.
Els punts, a vegades per unes dècimes, doncs podem fer una cosa o no la podem fer, per tant, tot compta, tot compta. Doncs bé, les persones que es vulguin examinar de català però per lliure, sense fer un curs d'aquests que fem nosaltres al Consorci, doncs ja sabeu que fa molts anys que hi ha l'opció aquesta d'examinar-se a través del Departament de Política Lingüística. El departament sempre és més o menys el mateix, però depèn de les èpoques, va canviant una mica de nom.
Ara té més rang.
Ara té més rang perquè hi ha una conselleria i abans n'havíem dit secretaria, n'havíem dit direcció general i ara en diem departament. Departament de Política Lingüística. Doncs bé, ha obert el període d'inscripcions per inscriure's a aquestes proves per examinar-te per lliure. Avui és el primer dia. Des d'avui, 28 de gener, fins al 5 de febrer. Aquest any és més curtet el període. No sé si és perquè ja les places ja queden plenes els dos o tres primers dies i potser ja no val la pena allargar-ho més. Normalment eren uns 15 dies, ara només és una setmana. Del 28 de gener al 5 de febrer. Llavors, hi ha oferta de proves de tots els nivells. A2, B1, B2, C1, C2, tots els nivells són possibles per examinar-se. I tot i que no s'ofereixen tots els nivells a totes les localitats. Això se centra en una sèrie de poblacions. Per exemple, el nivell A2, que és el més bàsic, i el B1, que és un nivell elemental, doncs només es fa a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa i Perpinyà, en aquestes ciutats més grans. Però després el que és el nivell B2, que nosaltres en diem nivell intermedi, que abans se'n deia només B, és que això dels noms han anat canviant.
Va canviant, oi?
El nivell C1... O el C2, que el C1 és el que en diem suficiència, que abans era el nivell C, així sol, sense l'1, i el C2, doncs, que era el superior. Tots aquests nivells s'ofereixen a altres poblacions, i concretament el B2 es farà com a població més propera i dins del nostre entorn, a Vilanova, el 17 de maig. El C1 també es farà a Vilanova el 24 de maig. I el C2 aquest any es farà a Vilafranca, el 26 d'abril. Sempre anem combinant Vilafranca i Vilanova, anem intercanviant els nivells, cada any ho fem en una població diferent. A part d'això, hi ha altres poblacions, però les més properes serien aquestes i si no ens podem apuntar a Barcelona, si ens va més bé i ja està. Doncs això, nosaltres podem entrar al web de Llengua Catalana de la Generalitat i a través d'aquest web és com es fan les inscripcions. També hi ha unes oficines a Barcelona que es pot anar a fer presencialment, però ja no hi ha altres opcions, des d'aquí mateix no ho podem fer. Per tant, s'ha d'entrar al web. A més, va molt bé quan entres allà, perquè veus que has de tenir en compte per preparar-te per la prova, hi ha l'estructura, explica l'estructura de la prova, la durada, descriu totes les àrees, hi ha una prova de mostra, que és important, perquè almenys veus una mica per on va tot plegat, no? I també hi ha una bibliografia que pot anar molt bé. A vegades ens truquen persones que ens diuen què puc fer, com puc preparar-me per examinar-me per lliure. Doncs aquí hi ha una llista això de materials, tant per internet com llibres, que es poden utilitzar per preparar-se per lliure, sense haver de fer un curs Simplement hi ha persones que el que volen és repassar una mica, el nivell ja el tenen, però el que necessiten és un certificat que ho digui, que tenen el nivell, no? Doncs hi ha la bibliografia per preparar-se. Això és útil entrar-hi i de passada ens serveix, doncs hi ha el formulari per fer la inscripció. Només això dins aquest període, màxim el 5 de febrer, s'ha de fer el procediment i es paga una taxa. El nivell A2, B1 i B2 són 23 euros amb 90, i el C1 i el C2 són 57 amb 45. Però hi ha excepcions, o sigui, no paguen res les persones que estan a l'atur o jubilades. I després també hi ha reduccions del preu per família nombrosa i família monoparental i no sé si hi ha alguna altra cosa, això hauríeu de mirar. Però tot s'ha d'acreditar, això sí, en el moment que es fa aquesta mena de preinscripció has d'acreditar la teva situació i per tant llavors doncs, saps el que has de pagar exactament. Es paga la taxa i després ja, doncs, fins al dia que toca, qüestió de presentar-se a l'examen.
Que sol durar tot un matí.
Sí, les proves duren 3 o 4 hores i moltes vegades al matí es fa la part... Bé, no moltes vegades. Al matí es fa la part escrita i a la tarda l'oral. I si a la tarda no hi ha temps de fer tots els orals perquè hi ha molta quantitat de persones que s'hi han presentat, es pot fer el dissabte següent. Aquestes proves sempre es fan en un dissabte. I això, es comença a les 9 del matí fins al migdia, segur. I després l'oral...
Es fa una pausa
sí.
I a la tarda
l'oral. Pot ser que sigui la tarda o pot ser que sigui el dia següent, però ja prèviament ja t'avisen de quin dia serà.
Per tant, has de bloquejar el dia de l'examen i potser
sí.
El dissabte següent,
sí,
així d'entrada, no?
Normalment és això, que ho publiquen, em sembla que diu data de la prova oral, es publicarà el dia de la prova escrita, però o sigui, el mateix dia que fas l'escrit et diuen no, quan t'hauràs de presentar l'oral. Però vaja, ja pots tenir previst que pot ser que sigui l'altra setmana. En el cas del B2, normalment es fa el mateix dia, perquè del B no s'hi presenten gaires persones. Però el C1 i el C2, que sí, sobretot el C2, que hi ha tanta gent, doncs probablement s'ha de fer en 2 dies.
Recorda'ns el web?
El web és el de la Generalitat, gencat.cat, i a buscar l'apartat de llengua. Si no, al Google posem certificar exàmens de català, per dir alguna cosa, i anirem directament. Exactament és llengua.gencat.cat/certificats. Aquí és on trobes tota la informació.
I el dia 5 acaben les inscripcions?
Sí, sí, sí. Avui comencen
i
acaben
5
de febrer.
Que ve.
Dimecres o dijous? Dimecres.
Dimecres
per tant, és
vinent.
Això.
Sí,
és una setmana i un dia.
I un dia
una setmana
justet.
I un dia, sí, sí. Però bé, suposo que amb aquest temps ja es cobreixen les places i ja està.
Doncs molta sort als que feu el pas d'examinar-vos per
llibre. I si no, ja sabeu, podeu venir a fer cursos i us ajudem a preparar-vos. Això, com sempre.
Això sempre.
Sí.
Connectem ara amb Ràdio Sant Sadurní, on tenim l'Eli i l'altra filòloga del Català al Carrer.
Com bé comentes, ens acompanya ja aquí, com cada setmana, la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Molt bé, bon dia.
Ens agrada aquest retrobament setmanal, aquests minutets que compartim amb tu, parlant de la llengua. I avui hem fet una tasca d'adaptació de refranys.
Sí, avui la cosa va de refranys. I parlarem d'alguns refranys que moltes vegades diem en castellà, sense tenir en compte que tenim l'equivalent en català i que en tenim per triar i remenar, de refranys i de dites. Sí.
Et sembla si comencem?
Endavant.
Com seria de tal palo tal astilla?
Doncs en català tenim els testos s'assemblen a les olles, que és per dir que els fills s'assemblen als pares, especialment en virtuts i defectes, però tenim també dites sinònimes d'aquesta, com ara de pare músic, fill ballador, què fan els infants, allò que veuen a fer els grans, o el fill de la gata, rates mata, o també de bon ou, bon pollet.
Anem amb el segon, et sembla?
Endavant.
En casa del herrero, cuchillo de palo, o com diuen a casa meva, cuchara de palo.
D'acord, doncs tenim... El sabater és qui va més mal calçat. Més mal calçat, correcte, sí, ja ho he dit bé. Aquesta dita es fa servir per dir que la persona de l'ofici sovint és la més mal servida, per falta de temps o per la raó que sigui. I també hi ha variants, com ara a cal sabater, sabates de paper, o a casa del ferrer, és de fusta al ganivet, o també cap sabater no calça bé.
Déu-n'hi-do, n'hi ha per escollir.
Sí.
Qui en mucho abarca, poco aprieta.
Doncs tenim qui tot ho vol, tot ho perd. I aquesta dita adverteix del perill de voler fer massa coses alhora o de ser massa ambiciosos o cobdiciosos. I també tenim dites semblants, com ara moltes coses començades, tantes altres no acabades, o molts oficis, pocs beneficis, o home de molts oficis, mestre de res, per exemple. Bé, i n'hi ha una que s'assembla bastant a la castellana, que és l'home de poc seny, molt abasta i poc estreny.
Sí, sí que s'assembla. Una altra de molt popular, a palabras necias, oídos sordos.
Doncs per indicar que no s'ha de fer cas de males paraules, mals consells i queixes poc fonamentades, tenim brams d'asa no arriben al cel o no pugen al cel. I variants, com ara, a mi, una frase que diu així, no? A mi com si em dius Llúcia. O fa un vent que no deixa sentir res. Sí.
Cada loco con su tema.
Doncs aquesta dita en tenim una força coneguda en català, que és tants caps, tants barrets. És a dir, tantes opinions, hi ha tantes opinions com persones i totes tenen el mateix valor. Explico l'origen d'aquesta dita segons Joan Amades, el folclorista Joan Amades, que diu que la dita té l'origen en la guerra napoleònica, quan es calculaven els enemics morts pels barrets reunits.
Lo prometido es deuda.
Doncs bé, aquí en català podem dir paraula donada, paraula sagrada. És un refrany per recordar que hem de complir la paraula, la promesa feta. I també hi ha variants, com ara allò que és promès ha de ser atès.
I una darrera, donde las dan las toman.
Doncs tenim tal faràs, tal trobaràs, per dir que si fem coses que no hem de fer, acabarem malament. Hi ha alguns refranys amb el mateix significat, com ara cadascú és fill de les seves obres, el pecat fa forat, o qui no va per bon camí que no esperi bona fi, o també viure mal i acabar bé no pot ser.
Doncs Sílvia, amb això ho deixem, ens retrobem la setmana vinent i continuem parlant de refranys. Que vagi molt i molt bé.
Adéu.
Si en tenim de refranys en català i sempre acabem amb aquests castellans tan suats.
Sí, i a vegades n'hi ha que els sabem i no sé per què no els diem, no ens surten. És això que anem perdent una mica l'hàbit de fer-los servir i quan parlem no ens acaben de... no els deixem anar, no? I després quan te'ls diuen, dius, ai, sí, tant, sí, el conec molt, no? Però ens costa.
I posarem de part nostra.
Va, ens esforçarem.
I tant. Passen 4 minuts d'un quart de 12, comencem el concurs del Català al carrer, recordem el telèfon, 93-827-2626, regalem un llibre pels petits, Nayana, d'Edicions Carena, un llibre que parla de les emocions i del pensament i de com d'important n'és escoltar el cor i el cervell. Aquest és el nostre premi, que sortejarem entre totes les trucades que arribin, tant si l'encerteu com si no. Doncs posem en solfa aquest concurs, no, Teresa? Què proposes?
Va, vinga, per començar un refrany, que la Sílvia no ens ha dit, per tant, aquest no ha sortit encara a l'espai. I bé, no, és en català directament, no és cap traducció de cap refrany castellà. Aquest refrany comença dient, qui canta, doncs l'heu de continuar. Com acaba? Qui canta, què passa? I després, així per començar d'una altra manera, que la setmana passada, doncs us he portat barbarismes. Jo dic una frase, i en la frase hi ha un barbarisme, que ja us diré quin és, i hem de trobar doncs quina és la solució. La majoria són ja prou coneguts, però sempre va bé de repassar-los. I com que ja són molt coneguts, no us donaré opcions de resposta. Jo crec que ja directament...
Zero pistes.
Sí, no, pistes se'n pot donar alguna,
pistes,
però vaja.
Pistes sí, opcions no.
Jo crec que no cal, perquè són prou coneguts. I els oients que tenim, que ens truquen, ho sabran de seguida. Doncs a veure, el primer potser és una mica diferent. Aquell vestit tenia un brillo molt especial. Va, aquest brillo ja ho veiem que és un barbarisme, és una paraula que, per tant, no és originàriament no és catalana, que ens ve d'una altra llengua. Els barbarismes majoritàriament venen del castellà, però vaja, poden ser que vinguin de qualsevol altra llengua estrangera, diguem, eh? Doncs bé, aquell vestit tenia un brillo molt especial. Com diríem brillo en català?
Si ha de semblar, no s'hi ha de semblar, podem buscar una paraula diferent.
Bàsicament hi ha un parell de possibilitats, eh? Una s'assembla més a brillo, perquè de fet el verb brillar en català és correcte, per tant a partir de brillar podem crear aquesta paraula, aquest nom que s'hi assembla, i una altra doncs, és una paraula d'una altra família que no té res a veure amb brillar, però que també vol dir això mateix. I una altra que us deixo, per postres he menjat tarta de poma. Aquesta tarta, doncs res, no? Ja ho sabem, que això en català no és correcte, no existeix tarta de poma, ni tarta de formatge, ni tarta de res, eh? Com ho hem de dir, això? Doncs va, ja tenim tres opcions per triar.
I un sol telèfon, 93-87-26-26. Truqueu com ha fet l'Eulàlia, que s'ha afanyat a ser la primera. Bon dia, Eulàlia.
Hola, bon dia.
Encara no havíem proposat... De què anava avui, que l'Eulàlia ja estava trucant?
És que jo vull dir el refreny.
Ah, ja t'arrisques, eh? T'arrisques encara que no sàpigues quin és, no?
És que normalment els que dieu, doncs el sé.
Sí,
tots els que ha dit la ràdio Sant Sadurní, n'ha dit una pila.
Sí, i també el sabies, no?, més o menys.
Alguns sí, però hi ha algun que feia varietats del castellà al català.
Sí. Uh-huh.
Les traduccions, a vegades, alguns saben veus que no ho havia sentit.
Sí, sí, sempre n'hi ha de nous. I, bueno, perquè no es fan servir tant i llavors doncs, no,
sí,
ens queden més
sí.
amagats.
Sí.
Molt bé, doncs qui canta, què?
Els seus mals espanta.
Molt bé. Tu hi poses uns seus, eh? Qui canta els seus mals espanta.
És que, aviam, quan anem a concert de les corals, normalment, això corals infantils, fan quan el públic, alguna directora fa cantar una cosa petitona a tota la gent.
Sí.
I una d'aquestes és aquesta, qui canta els seus mals espanta, cantem una cançó, cantem-ne 140, cantem-ne 1 milió. I
carai.
Això és una cançoneta.
Molt bé. Ja et deia això dels seus perquè jo també he trobat la forma, qui canta els mals espanta, sense els seus, eh?
Ah, bueno.
Per tant, també pots espantar els mals dels altres, els que hi hagi, no?
Vale, vale.
I també per allargar una mica això que també ens deies tu, hi ha la frase, el refrany més llarg, qui canta els seus mals espanta i fa mal de cap a qui l'aguanta. Això ja...
Bueno, nosaltres cantàvem això a l'altre, més bonic.
Sí, sí. Depèn de com canti la persona, a vegades és veritat que...
Sí, val més no sentir, la veritat és així.
O també, cantant, les penes se'n van. Aquesta
mira,
també...
Veus? Aquest poder no l'havia sentit gaire mai, veus?
No tant, eh? Però bé, la qüestió que es veu que cantava bé i així, doncs, serveix per treure's cabòries del cap.
Que sí.
Eulàlia, gràcies per la trucada. Tens el número 1.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies. Adéu.
Tenim un telèfon que és el 93-87-26-26 i avui hem canviat la fórmula i em sembla us hem agafat amb el peu canviat. Avui va de barbarismes.
Va,
recordem els que tenim i en posem algun altre per si costen aquests, però vaja, són facilets, eh?
A veure, el primer. Aquell vestit tenia un brillo molt especial. Aquest brillo és un barbarisme que no hem de fer servir i hem de buscar quina paraula hi podríem posar aquí, eh? Què té per un vestit o qualsevol altra cosa per dir que brilla? Podem buscar un substantiu que ve de brillar, per tant, s'assembla més a brillo, a partir del verb brillar, o també n'hi ha alguna altra que és alguna paraula d'una altra família que no té res a veure amb brillar, eh? Si us acut, doncs també pot servir. Llavors, l'altre que hem dit, per postres he menjat tarta de poma. Tarta és una paraula que en català no existeix i ho hem de dir d'una altra manera, molt habitual i usual i que s'utilitza moltíssim, eh? Com t'has de dir tarta, doncs en diem d'una altra manera, una paraula que no té res a veure amb tarta, vull dir, no s'hi assembla gens. I us puc afegir... Va. M'has donat un susto de mort. Això de susto, tampoc. Tot i que pot ser que ho diguem, ho fem servir, però no hem de dir susto.
Sabem que no està ben dit.
No. També se'n pot dir de més d'una manera, perquè hi ha molts graus de sustos, eh? Que n'hi ha que et provoquen més por, n'hi ha que només et provoquen una mica de... No em facis dir això, perquè si no ja diré la paraula.
Sí, sí.
Per tant, això, hi ha molts nivells d'aquestes situacions i, per tant, pot ser que ho diguem amb una paraula diferent. Els sinònims, ja ho diem a vegades, no són sempre exactes. Són paraules que signifiquen més o menys el mateix, però tenen matisos i depèn de la situació potser en farem servir una o una altra. I aquest és un cas.
Truqueu-nos al 938-7-26-26, com ha fet la Rosa Maria. Bon dia.
Bon dia.
Tens el 2.
Molt bé.
I pots triar el barbarisme que més angúnia et faci.
Va.
No, tots tres, em sembla. Qui vols que comencem?
Home, doncs digues el primer, va, el del brillo. Què et sembla el brillo?
El brillo.
Sí, què hi diries tu?
Es pot dir que aquest vestit és molt brillant o que aquest vestit és molt lluent.
Sí, això és veritat. Es pot dir així, eh? És molt brillant o és molt lluent. Però llavors, a partir d'aquí, justament ja que has dit això, hem de trobar el substantiu. O sigui, a partir de que és molt brillant, pots dir que tenia una... Què?
Una brillantor o una lluentor.
Exactament. Això és el que... Si volíem deixar completar la frase de la mateixa manera, doncs havíem de dir tenia una brillantor o una lluentor. Tant una cosa com l'altra ens va bé. Doncs molt bé. Ara també es diu molt això del brilli-brilli,
Sí,
però
també,
tampoc no seria gaire català.
No.
Hauríem de dir més lluentor, brillantor, o això que deies tu, és molt brillant i ja està. Ens va la mar de bé.
Bueno.
Gràcies, Rosa Maria.
Sort
amb el 2.
Adéu, adéu, adéu.
També ens ha trucat la Jacqueline. Bon dia.
Bon dia.
Hola.
Bon dia.
El número 3, Jacqueline, per tu.
La resposta és allò del pastís.
Ah, exacte, molt bé. No hem de dir tarta, sinó que hem de dir pastís. Així de senzill, Tampoc és res difícil,
No, no, i tant, no.
Per tant, hem d'evitar això, de dir tarta i diem pastís. Molt bé.
Bueno,
gràcies
dia.
Per la trucada. Adéu.
No, a vostè que ens ho fan passar molt bé. Gràcies, bon dia.
Gràcies, i tens el 3, Jacqueline. Ens queda el del susto, no?
Sí, i us en dic un altre.
Va.
Això, m'has donat un susto de mort. A veure què podem dir aquí en comptes de susto. Va, hi ha diferents opcions, per tant, proveu, perquè alguna pot ser bona. O una altra. Ojalà em toqui la loteria. Aquesta...
Fa mal les orelles.
Home, clar, però a veure, què hi posem aquí? Perquè a vegades és això, veus que la paraula no està bé, però no saps com dir-ho, no?
Grinyola, però sí. Què fem?
Doncs aquest ojalà, a veure què hi fem. I tornant a la tarta, mentrestant,
sí.
Ara també, no, a part dels barbarismes que ens venen del castellà, també ens venen molts de l'anglès, i ara també està molt de moda, per exemple, posar els noms dels pastissos en anglès. Per exemple, el cheesecake, o el carrot cake, també, i no sé si alguns altres, doncs bé, sembla que queda més bé dir-ho en anglès que dir-ho en català. I de fet, és un cheesecake és exactament un pastís de formatge, un carrot cake és un pastís de pastanaga, i no sé si en sabeu algun altre d'aquests que s'utilitzin ara així més en anglès, perquè està de moda, no? Doncs bé, intentem dir-ho en català, que ja que tenim una forma senzilla i fàcil de dir-ho, tampoc no cal recórrer a les paraules en anglès.
I de la brillantor...
Bé, res,
tenim alguna paraula
això,
més, a part de les que ens apuntava la Rosa Maria, que ha estat molt completa, la resposta.
Sí, no, bàsicament és això, la brillantor és la qualitat aquesta de brillant, pot ser la brillantor, aquí dèiem d'un vestit, però dels estels, per exemple, la brillantor que té una persona que desprèn, una lluminositat, i lluent, doncs, esclar, ve de lluir, de llum, d'això, no teníem res més a dir.
Agafarem una última trucada in extremis perquè falta mig minutet. Margarita, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Tens el 4 i directe a barraca. Quina vols?
A veure, l'última, quina era? Què quedava?
Ojalà.
Ojalà o el susto?
Sí, el susto. Va. Jo diria ensurt.
Ensurt, molt bé. Aquesta seria una opció. M'has donat un ensurt de mort o també podríem tenir espant... O fins i tot sobresalt, si és un ensurt més petitó, en podem dir sobresalt, Hi ha diferents maneres. Però l'espant és quan provoca més por i ensurt, doncs, és més un sobresalt.
Gràcies per la trucada i sortejo ja, tens el 4.
Gràcies, Aurora.
Fins una altra.
Adéu.
Regalem Nayana, aquest llibre que parla de la vida, de les emocions, dels sentiments, el número 2. Rosa Maria, el llibre és teu? Passa per Ràdio Vilafranca a recollir el premi. Teresa, com sempre, gràcies, que vagi bé la setmana.
Molt bé, fins dimarts.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 11:45. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Tensió creixent a Calafell entre l'equip de govern de l'Ajuntament, format per PSC i Junts, i la policia local. Tal com va explicar l'alcalde Ramon Ferrer al ple del mes de desembre, el consistori ha decidit impulsar una rebaixa dels salaris que perceben els efectius del cos, uns sous que assegura són insostenibles i estan molt per sobre del preu de mercat. El govern va contractar una empresa externa que va fer una valoració d'aquests llocs de treball i va presentar una primera proposta amb retallades de fins a 23.000 euros anuals per inspectors, subinspectors i sergents i uns 1.200 euros anuals pels agents. Alhora, la proposta fixava un topall màxim de diners per cobrir les hores extres del cos, que se situaria en 100.000 euros. Aquest últim any, l'Ajuntament assegura que ha gastat gairebé 500.000 d'euros a pagar les hores extra de la policia, una xifra que des dels sindicats policials rebaixen a 205.000 euros. Ferrer va afegir que aquesta primera proposta s'ha dat un punt de partida per mirar d'arribar a un acord en una negociació. Per ara, els sindicats policials han rebutjat les xifres que se'ls han presentat, tot i que la negociació continua oberta. El 14è Congrés d'Unió de Pagesos abordarà la preservació de la terra i l'aigua. Unió de Pagesos celebrarà el seu congrés els dies 7, 8 i 9 de febrer a Mollerussa, amb l'objectiu de definir les línies d'acció de la pagesia pels propers 5 anys. El sindicat ho ha fet oficial aquest dilluns en una roda de premsa a Vilafranca. L'Alt Penedès aportarà un total de 4 delegats. Durant el congrés es debatran 3 ponències centrades en l'organització del sindicat, la política agrària i la preservació de la terra i l'aigua. Adeu al llibre de família en format paper a Olèrdola. Divendres es lliurava el darrer llibre de família en format paper del Registre Civil d'Olèrdola. A partir d'ara serà substituït per un registre individual digital que s'obrirà a cada nadó i a qui s'assignarà un codi personal i on s'inscriuran de manera cronològica tots els fets relatius a la identitat i l'estat civil, entre d'altres, i que es tancarà amb la inscripció de la defunció. El canvi és conseqüència de l'aplicació de la llei del registre civil espanyol, que suprimeix el sistema tradicional de divisió del registre en seccions i crea un registre individual per cada persona. Els llibres de família expedits amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta nova llei continuaran tenint validesa. Muscàndia ha decidit fer un canvi de trajectòria aquest 2025. El celler del Penedès s'anomenarà a partir d'ara Viader i continuarà el seu camí en solitari, ja que aquest gir de guió també ha decidit sortir de la denominació d'origen Cava. El projecte va començar el 2009 de la mà de l'enginyer agrònom Eduard Viader i enguany treballaran en aquesta nova marca sota pilars com la sostenibilitat, el respecte pel terrer i l'artesania. Tot i la certesa que començaran aquest camí en solitari, el celler també ha anunciat que tenen un futur ple de possibilitats, el que podria indicar que plantegin adherir-se a alguna altra marca col·lectiva del mercat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. Comencem les pantalles d'aquesta darrera setmana de gener explicant moviments, canvis, novetats i també una petita revolució a la tele convencional. Sí, sí, de revolució es pot qualificar el que passarà a Telecinco. Ana Rosa Quintana torna als matins. Llegim al món de la tele que l'aventura de la periodista Ana Rosa Quintana a les tardes de Telecinco s'ha acabat. La presentadora tornarà a partir de dilluns vinent als matins de la cadena, de nou, amb el programa d'Anna Rosa. Quintana, doncs, torna a posar-se al capdavant d'aquest mític magazín cada dilluns a divendres i a partir de les 9 abordarà l'actualitat amb noves seccions i col·laboradors. D'altra banda, a Ràdio Televisió Espanyola releguen 59 segundos a la 2 i tornen a canviar-lo de dia després d'enfonsar-se el divendres a la primera. Ràdio Televisió Espanyola ha decidit tornar a moure fitxa amb 59 segundos per les seves males audiències a la cadena pública. El programa presentat per Gemma Nierga salta al segon canal de Ràdio Televisió Espanyola i torna a canviar el seu dia d'emissió després de no funcionar en audiències ni dijous a la nit ni divendres a la primera. Aquest serà el tercer dia d'emissió que ocuparà, ja que no acaba de funcionar, en la seva tornada a la petita pantalla. S'hi suma el nostre titular d'aquesta secció de pantalles, el que en sap més, Carles Gala, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bé, comentàvem aquests canvis que hi ha d'una banda amb Anna Rosa Quintana, de l'altra amb la Gemma Nierga i aquests 59 segons. Abans la pública tenia més paciència, ara ni pública ni privada tenen paciència quan una cosa no funciona.
Mira, la pública diríem que ara mateix estan vivint una època bastant bona, perquè és veritat que estan, gràcies a la revuelta que ha revolucionat tot plegat, i ara és això que dius, vull dir, realment volen resultats i volen guanyar el mes i tenen poca paciència i estan en una fase que jo crec que ja ho han anunciat fins i tot públicament, de proves. De fet, ja van provar amb el Marc Giró, per exemple, els dimarts amb el programa del Late Night que fa, el Late Show, i ha funcionat, i de moment es manté els dimarts a la 1 de Televisió Espanyola. El divendres, des d'aquell dia que encara no saben ben bé què fer, van posar 59 segundos, han canviat de lloc, però ja han anunciat què passarà els divendres. De fet, els divendres anirà a Buenafuente, i farà com un setmanal, un programa setmanal, una espècie també de late night, però farà també el prime time dels divendres, perquè aquell dia no hi ha la revuelta, i per tant, doncs, aposta també per l'humor i aposta també per Buenafuente els divendres. I estan aconseguint resultats brutals de Televisió Espanyola. Jo crec que ha fet anys i anys que no veien aquestes audiències i això doncs els està engrescant encara més a trobar encara millors audiències i intentar ser líders de tot l'estat espanyol. De fet, Antena 3 ja va fer el sorpasso, diguem-ne, a nivell d'audiència a Telecinco, i des d'aquell moment que Telecinco no aixeca cap, no hi ha manera de que trobin el model que els hi funcioni més enllà de la Isla de les Tentaciones, que aquesta sí que els està funcionant molt bé,
sí.
Però la resta, ostres, Telecinco està en un greu problema, ja no només d'audiència, sinó d'estructura d'emissora, diguem-ne. És a dir, proven coses, va tornar a caigui qui en caiga, les audiències tampoc han acompanyat, proven nous formats, ara canvien l'Anna Rosa cap al matí, després a la tarda faran un altre invent. No els funciona res. O sigui, ja van provar lo del Carlos Latre, també el prime time, i tampoc va funcionar. Tenen un problema i no estan trobant ara per ara la solució. Vull dir que veurem com acabarà tot això.
I no només Telecinco, no? Podríem dir que és Mediaset en general. 4 també va a la deriva.
Sí, 4 els hi passa exactament el mateix, tot i que fins i tot han intentat introduir la part d'informatius i veure si, com Antena 3 amb la Sexta, doncs, que són capaços a través de la Sexta d'un canal molt informatiu, molt de notícies, molt de debat, doncs estan aconseguint bona audiència. Estan intentant, a veure si en 4, entrant informatius, entrant programes d'actualitat, i això doncs, també ho aconsegueixen, però tampoc ho aconsegueixen. A Telecinco recordem que també hi ha una aposta important a nivell d'informatius amb l'entrada de nous presentadors, amb Maria Casado i altres, i tampoc els està funcionant. És a dir, Mediaset, veurem, Jo crec que veurem capítols importants del futur de Mediaset i veurem com replantejaran tot plegat i si el negoci els surt rentable o no. Vull dir que veurem canvis importants, jo crec.
I no sé si ets fan espectador d'Antena 3, em sembla que ha canviat la mosca, no?, aquesta setmana.
Sí, crec que són, no sé si 25 o 35 anys.
35 aniversari. Ho he vist a xarxes, a la cadena no ho he vist encara.
Encara no ho han aplicat. Sí que Mediaset, per exemple, Telecinco, fa cosa de mig any, més o menys, van actualitzar també la seva part de grafisme, el seu logotip, van fer un petit restyling. En aquest cas, Antena 3 manté la mateixa línia, manté aquella forma de les tres, diguem-ne, formes, que com triangle, bueno, no sé ben bé quina forma té, però bé, manté, és el mateix logotip, l'únic que l'han reestilitzat una miqueta, l'han modernitzat, la tipografia l'han fet una mica més de pal, i canviaran, això sí, tot el que són els molinets i els grafismes corporatius d'Antena 3 per modernitzar, bàsicament. No és una qüestió de que necessitin el canvi perquè realment les coses no van bé, sinó perquè el que volen fer és doncs, actualitzar i anar renovant el logotip. I bé, doncs no canviarà gaire. Hi ha gent que si no s'hi fixa gaire potser no el matarà.
I Carles, volia comentar amb tu un moment destacat que hem viscut a cavall entre finals de la setmana passada a El Hormiguero i aquest dilluns a La Revuelta, instigat per Alejandro Sanz, que ha estat convidat de tots dos programes i ha intentat que facin les paus Motos i Broncano. Ha estat boníssim.
La veritat és que ha sigut molt bo, El dijous, de fet, Alejandro Sanz va estar en el programa del Motos, en allà, doncs, i va dir, bueno, i què passa, no? I què teniu? I intentem posar-nos, no?, fer les paus. I li fa escriure una nota en el que li diu, no?, que es retropessi, no es veiessi, no, te quiero, Pablo, li acaba la carta dient. I fins i tot l'Alejandro Sanz li diu, escolta, ens quedem un dia, anem a fer un pàdel, anem a fer... I ell deia que ell no sap jugar a pàdel i no sap jugar a tenis, que el que sap fer és jugar a boxa, no?
I l'Alejandro Sanz li diu, ara entenc que no tinguis amics, que no jugues a tenis, no jugues a pàdel.
És veritat, tens raó. Llavors, bueno, això va quedant així, i ahir dilluns, en el programa del Broncano, doncs, Alejandro... De fet, l'Alejandro Sanz ja va anunciar des del programa del Motos que dilluns anava a La Revuelta, que això normalment La Revuelta mai anuncien que són els seus convidats, i ahir dilluns, doncs, amb la conya de que venia ell, doncs ja van estar anunciant durant tot el dia de que apareixeria Alejandro Sanz al programa, doncs van fer l'entrega d'aquesta carta, li van entregar també uns guants de boxa amb el Broncano perquè així pogués anar a fer un campionat o, bueno, un ring d'aquests amb el Motos, i van fer la conya, li van passar un àudio també a través del mòbil de l'Alejandro Sanz al Motos, en plan, a ver si quedamos... Bé, va ser simpàtic. A més a més, li va regalar tranques i barranques amb les lletres inicials del David i del Pablo. Fa de mediador, està fent de mediador.
Sí, sí.
I, de fet, jo crec que està bé que ho faci, perquè al final hi ha espai pels dos, sempre hi ha un o altre que guanya, però estem parlant que tots dos sempre tenen moltes dades d'audiència i molt bones dades d'audiència, per tant, està claríssim, és a dir, portem molts mesos de que l'audiència es manté pels dos, que no ha caigut un ni l'altre a guanyar, i no, és que tots dos estan funcionant molt bé, per tant, la guerra s'ha acabat, ja està, vull dir, jo crec que en aquest sentit no cal mantenir aquest pols, no?, entre els dos. I està bé, doncs, que personatges com l'Alejandro Sanz, doncs, s'hi posi pel mig. I, de fet, el que van dir és que a veure si es convidaven, no? Si el Pablo Motos anava al programa de La Revuelta i el David Broncano, doncs, anés a l'Hormiguero. De fet, com que s'emeten a la mateixa hora, però el programa del Broncano és gravat, es grava a la tarda, doncs encara podríem fer aquest creuament. Veurem com acaba tot plegat. Però està bé, al final sembla que sigui una qüestió d'estat, no?, de si estàs amb un o estàs amb l'altre, o tu que mires, a Broncano o l'Hormiguero, no?
Sí, sí.
I al final pots fer zapping i un dia pot interessar un personatge d'un costat i un dia pot interessar el personatge de l'altre, no? Però bé, que en aquest sentit han trobat els dos, han trobat el model i està funcionant molt bé.
Sí, sí, i és que aquesta jugada d'Alejandro Sanz, que xapó, em trec el barret perquè ha estat simpàtic, divertit i ha donat molt de joc, molta vidilla, ha fet que segurament molts fans del Pablo Motos dilluns anessin a veure què passava a La Revuelta.
Sí, jo crec que sí, i al final, doncs, bueno, a tots els hi va bé, no?, que se'n parli, i al final, allò que dèiem, no?, jo crec que aquests debats i aquestes polèmiques i que hi hagin articles de premsa i que estiguem ara mateix parlant aquí d'això, els hi va bé a tots dos, perquè estem generant interès en aquests programes i estan en el dia a dia i, per tant, doncs, els genera audiència. I la demostració està que Antena 3 i Televisió Espanyola doncs van fantàsticament bé a nivell d'audiències.
Perquè a nivell d'audiències tots dos els hi va prou bé, no? Va començar amb Sorpasso o Broncano, però després s'ha anat equilibrant, no?
Estan, tècnicament estan en tables. És a dir, cada dia un guanya d'un 2%, però estem parlant de molt poca diferència. O sigui, és que les audiències de tots dos és constant cada dia. O sigui, tenen una quota de pantalla, si no m'equivoco, del 20% cada un cada dia. És a dir, no, del 16%. Ahir, per exemple, d'ahir mateix, d'ahir dilluns, El Hormiguero va fer un 16% i La Revuelta va fer un 15%. No? Vull dir, estem parlant d'un 1%. Un tenia 2.110.000 espectadors i l'altre tenia 2.294.000. Estan allà, sí, és que estan allà. Per tant, són els programes que sempre estan en el top 5 dels programes més vistos del dia. I per tant, doncs, bé, funciona. I ahir mateix, per exemple, el rànquing dels programes més vistos, de les televisions més vistes d'Espanya, tenim Antena 3 amb un 12,5%, la U amb un 10,4% i Telecinco amb un 8,6%. Vull dir que amb això sí que és veritat. El que sí que la diferència està, sobretot, és amb el Telediario i l'Antena 3 Notícies. És a dir, el programa més vist del dia és Antena 3 Notícies, del vespre, amb un 18,5% i amb 2.425.000. En canvi, el Telediario del vespre estem parlant de quasi un milió menys d'espectadors, amb un 11,5%. Això fa que, al final, Antena 3 sigui líder al dia, gràcies, sobretot, als seus informatius, la primera edició del migdia, el de la segona edició del migdia, i també el Passapalabra, que li funciona també molt i molt bé.
Veurem com evoluciona tot plegat, aviam si torna la pau entre aquests dos, Pablo Motos i Broncano. I si us voleu evadir de totes aquestes qüestions, a més torna el fred, potser voleu practicar el sofà i manta, tenim algunes propostes seriòfiles.
Sí, aquesta setmana no gaires, no s'hi van gaires. De fet, avui s'estrena a Disney Plus una sèrie que s'anomena Paradise i que sona així.
Señor presidente.
Agente Collins, adelante.
Cuando asumí la presidencia, lo primero que pregunté fue acerca de los secretos. Los extraterrestres. ¿Quién mató a John F. Kennedy? De todos mis agentes, tú eres el único en quien confío. Quiero que hablemos sobre el futuro.
Se le va a confiar información ultrasecreta de seguridad nacional. Si decide continuar, será una de las pocas personas con acceso a esta información en esta etapa. ¿Desea proceder?
Quieren escuchar esto.
Estás casado, ¿verdad?
Te amo, bebé.
Sí, señor.
¿Tienes hijos?
Sí, señor. Una niña se llama Presley y un niño se llama James.
No, okay. No me hagas cosquillas. Okay.
¿Y quieres tener más?
Me gustaría, pero no, señor.
Definitivamente una muy buena decisión.
Es un drama, es un thriller, ¿no? ¿Sembla?
Sí, de fet no m'està quadrant gaire la descripció que tenim amb el trailer que estem escoltant, eh? Però en aquest sentit, aquesta sèrie de Paradise parla d'una fascinant sèrie que diuen que té gir sorprenent. Estem parlant que és una sèrie que està, és un thriller polític firmat pel creador This Is Us, i que és una sèrie doncs, que parla molt bé. Diuen que té una forma molt espectacular de finalitzar aquest primer capítol, per tant, estigueu atents si avui el veieu, perquè acaba de manera sorprenent. I ja us dic, hi ha una descripció que jo dic, crec que no té res a veure amb el que va la sèrie, però això, per tant, atents avui a aquesta sèrie que arriba a Disney+, Plus, una ficció política, segur que me la posaré i a veure què tal.
D'acord, doncs en parlem la setmana vinent. Els fans
sí,
de la...
Sí, perquè la descripció que tenim no m'acaba d'encaixar una localitat tranquil·la i tal, em sembla que no és aquesta.
Aquest impactant assassinat, no?, la investigació... Aviam.
Sí, ho veurem. Tot i així, ja et dic que hi ha molts articles que parlen d'aquesta sèrie i que diuen això, és un thriller, diguem-ne, polític i que és dels creadors de This Is Us, per tant, atenció a...
Avui mateix a Disney+. Si no, també avui a Movistar Plus hi ha una altra opció interessant.
Sí, estem parlant de Oriana Fallaci. Aquesta és una història dels anys 50, on Oriana Fallaci, que interpreta Miriam Leone, escriu sobre cinema en un diari milanès. I a partir d'aquí, doncs, és una noia intel·ligent, però també en la seva època és considerada com l'únic espai possible per una periodista en la Crònica Rosa, i diguem-ne que és tota aquesta història en què ella vol sortir d'aquest tipus de periodisme i el seu caràcter difícil, tossut, beligerant, doncs, al final, dintre d'aquest Nova York, doncs, el que fa és a convertir-la en un personatge famós gràcies a una entrevista que va fer a Marilyn Monroe. Sona així.
From the top, let's take it one more time. And one, two, three, four, five, six, seven, eight.
Leo Romeo, buongiorno.
Signorina Fallaci, questo è un giornale. Esistono delle gerarchie e mi permetta dei modi.
Ma lei lo sa benissimo che la mia intervista a Togliatti sarebbe migliore.
Non posso!
Mi sono messa in un guaio.
Qual è la novità?
Io devo andare a New York a trovare Marilyn Monroe e non so come fare. Questa è l'unica idea che mi è venuta in mente. Sono una giornalista, ho bisogno di un interprete. Vuoi aiutarmi o no?
Cheers!
Cheers!
Orson Welles.
Alla gente piace che le si racconti.
A me non piace quello che lei sta facendo al giornalismo.
8 capítols dedicats a aquests anys 50 i 60, quan la destacada i polèmica també periodista italiana Oriana Fallaci va brillar. També recomanable, eh?
Sí, jo crec que sí, a més... A veure, no? Com que també parlen de personatges famosos, no? Veurem Frank Sinatra, veurem també altres. Per tant, jo crec que és interessant veure com representen aquesta sèrie i aquesta sèrie doncs, també amb personatges interessants com també Arthur Miller i altres.
I ens proposes una última estrena per dijous.
Sí, en aquest cas arriba Dexter, una sèrie que ja coneixem, el que passa que com que fan conversions noves, en aquest cas estem parlant de Dexter Original Sin, Dexter, el pecador original, diguem-ne, que estrenarà el canal, bueno, la plataforma Sky Showtime i que està ambientada al Miami de 1991. Seguim el personatge, el Dexter, i en l'època que estudia, diguem-ne, i sona així.
Es realmente como dicen. Tu vida pasa ante tus ojos. En el principio hubo sangre. Y el código que aprendí de mi padre. El código es para procurar que seas diferente de la gente que matas. Es simple. Mata.
Una nova reblada de clau a Dexter que diuen ara ens portaran als orígens sense escatimar sang, com sempre.
Sí, sí, no, Dexter és d'aquests que sang i fetge per tot arreu. Per cert, una sèrie que vaig començar a veure i que és entretinguda i està bé ben feta és High Potential de Disney Plus.
Sí.
No sé si has pogut veure alguna cosa.
No,
és una...
no.
És una mare soltera, diuen, que de fet treballa com a netejadora en una oficina de la policia i un dia se li cauen els papers a terra i es veu que té una ment brillant i és capaç de resoldre casos només amb la seva ment i fixant-se en detalls molt petitons i a partir d'aquí doncs, es converteix com una col·laboradora de la policia i aquesta personatge doncs, que ajuda diguem-ne a resoldre casos. High Potential, de moment hi ha dos capítols a Disney+, però està bé, ja et dic, és una sèrie entretinguda, recomanada per vespres així tranquils.
I pels fans d'Eurovisió, torna a començar el compte enrere, no?
Sí, déu-n'hi-do, eh? El Benidorm Fest. Han trobat també el model, jo crec, perfecte per aconseguir triar el representant de l'Estat espanyol a Eurovisió. I en aquest sentit, doncs això, Benidorm Fest, que funciona i que la gent ho espera, els fans d'Eurovisió... I tot plegat, doncs, estan amb ganes de veure aquestes semifinals. De fet, avui s'estrena la primera semifinal, dijous la segona i dissabte veurem la final, que serà on es decidirà qui va a Eurovisió. Hi haurà Ruth Lorenzo, Chenoa i Edurne, que amenitzaran també les semifinals com a convidades, i a partir d'aquí doncs, veurem a tots els personatges que passaran per ser doncs, els possibles representants de la Unió Espanyola a Eurovisió, entre elles, doncs Sonia i Selena, la Melody i gent que, bueno, una mica estrafalària, però que estan aquí, que ves a saber. Igual encara són possibles que representen.
I tant. Aquesta nit a 11:15, primera d'aquestes dues semifinals del Benidorm Fest. Carles Gala, gràcies i bona setmana.
Igualment, que vagi molt bé, adéu-siau.
Que tu estés cerca de mi, que sentes por ti.
I amb la Laia tancarem aquest dimarts amb una versió express, em sap greu, Laia, d'aquestes fake news. Què ens proposes?
Cap problema, Sílvia, molt ràpid. No sé si us agrada anar a Andorra, a mi personalment és un lloc que m'agrada molt anar-hi, però és que diu que es ven aire d'Andorra embotellat per 100 euros.
Què dius?
No sé, sí, sí. Mira, diu, Andorra, el país dels Pirineus, de la neu, l'esquí, l'alta muntanya, acaba de trobar un nou recurs econòmic a explotar. Es tracta de vendre el seu pur aire a raó de 100 euros al paquet de dues ampolles. Escolta, una ganga. La iniciativa ja es pot trobar en algunes botigues de souvenirs del país i sembla que el negoci funciona. L'empresa Essentialair ofereix el producte embotellat de la Reserva Mundial de la Biosfera i que proporciona entre 130 i 160 respiracions d'aire pur de la naturalesa. Aquesta iniciativa diu que és exitosa en altres parts del món, com la Xina i Nova Zelanda o el Canadà, i el Principat andorrà ja es pot trobar en algunes gasolineres i centres comercials. No sé què us sembla, Sílvia.
Increïble, no tinc paraules.
És impressionant. A mi m'encanta.
Abans s'anava a Andorra a comprar el formatge, la mantega...
El sucre, també. No? I ara hi pots anar a comprar aire embotellat.
Sí, sí, però no el preu que pagaves la mantega i el sucre, pel que veig. Déu-n'hi-do, no. 100 euros.
Dues ampolletes, 100 euros, exacte.
Clar, clar.
Com ho veus, això?
I per què? Que és aigua superpura i et rejuveneix? O què passa amb aquesta aigua?
És un aire que neteja els pulmons meravellosament.
Ja, ja, ja.
Mira, diu, en el cas de l'empresa andorrana, el gran reclam és que assegura que l'aire es capta de les àrees protegides per la UNESCO. Mm. Encara que en les ampolles el nom de la UNESCO no apareix, ja que no disposen d'aquests permisos. Però el tema aquest és això, que es convida a donar un respir als teus pulmons d'inhalar aire que no està contaminat. Meravellós.
Va, doncs m'haig de mullar, no? Si és veritat.
Vinga,
o no,
tant.
Si és una fake.
I tant.
Clar, és que Andorra són comerciants, viuen d'això i en saben.
Totalment.
A part del país dels Pirineus, són bons comerciants. Jo diré que sí, que s'han posat amb l'aventura de vendre aire d'Andorra, per què no?
Doncs mira, l'has encertat de ple, és veritat.
Que fort.
De veritat, eh? Jo a Andorra ja et dic, m'encanta i penso que és una bona iniciativa. No sé si arribaria a comprar-ne, eh? Perquè dues ampolletes a 100 euros, no sé jo.
Pica, pica.
Però pica una mica.
Però xapó per ells.
I tant que sí, una bona pensada.
Laia, gràcies, que vagi bé aquest dimarts. Adéu.
A tu, igualment.
Tornem demà a les 9:06. Adéu-siau.